Passem a parlar d'altres coses segurament una mica més profundes, perquè el diari El País ha publicat un estudi que descriu tota una generació, concretament la de tots els membres d'aquest programa, perquè estem tots englobats aquí. Es tracta d'una enquesta feta a joves nascuts entre el 1986 i el 2003. Gent que ara té entre 18 i 35 anys, i la generació, que s'ha dit moltes vegades, però que és veritat, que ha viscut les dues crisis, la del 2007-2008, el coronavirus, i les que vindran.
Perquè
la cosa no està compartida. Tira coets. Si voleu apuntar-vos algunes dades, perquè sé que últimament s'està apuntant molt a la llibreta en aquest programa.
L'he gastada sencera.
Bueno, és que sort que ja s'acaba la temporada, perquè està tota plena, però aprofiteu per apuntar. A veure, un de cada quatre joves creu que viurà pitjor que els seus pares, i 6 de cada 10 joves senten que l'Estat no els dona oportunitats. Llavors, el que farem de seguida serà escoltar les reaccions de nois i noies catalans davant d'aquestes dades i comprovarem si s'hi senten identificats o no amb els resultats d'aquest estudi. Abans, però, Cèlia, hi ha algunes coses que potser ens pots explicar dels resultats d'aquest informe.
Sí, per entendre com s'ha fet aquest estudi, l'empresa d'enquestes Metroscopia ha entrevistat milers de joves per saber com estan, com se senten. Ara intentarem posar una mica de llum a la foscor, perquè la majoria veu el seu futur amb preocupació, com dèiem.
Val, resumint molt, podem dir que la majoria d'entrevistats tenen bàsicament tres objectius vitals, no? Seria?
Sí, el primer, estabilitat laboral. La majoria diu que és necessària per començar un projecte de vida. Uh-huh. Segon, tenir fills. El 80% han respost que sí, que volen tenir-ne. Uh-huh. I tercer, tenir una casa en propietat.
Ui.
En aquest cas, la majoria diu que prefereix comprar abans que anar a viure de lloguer.
Bueno, és que... Bueno, entrem en un tema molt profund, aquest, sobre el lloguer i el de la propietat.
És un peix que es mossega la cua, Roger, perquè si tu has de tenir estalvis per poder-te comprar una casa i després te'ls gastes tot en el lloguer, mentrestant...
Clar, no pots estalviar per l'entrada de la casa.
Activisme.
Bueno, és un cicle viciós.
Bueno, és un cicle viciós que l'haurem de desviciar aviat, perquè això no s'aguanta. Anem a analitzar un moment aquests blocs temàtics que comentàvem. Comencem pel tema de la feina, que la veritat no pinta gaire bé, perquè us recordo que l'Estat espanyol té la taxa d'atur juvenil més alta d'Europa.
Exacte, la taxa d'atur dels joves de menys de 35 anys actualment és del 23% a l'Estat espanyol, i a la franja de menys de 25, atenció, aquesta xifra puja fins al 39%. I això, a més, hi hem de sumar la precarietat. Atenció, perquè aquí tenim rècord internacional, 6 de cada 10 tenen un contracte temporal. I això tenint en compte que un de cada 3 joves fa una feina amb menys qualificació de la que li pertocaria pels seus estudis.
Bé, molt a favor sempre de les dades i dels estudis, però què passaria si sortíssim ara davant de la ràdio amb un micro a la mà? Parem la primera persona que passi, la primera persona que veiem així jove, nascuda entre el 86 i el 2003, i li demanem a veure què. Què ens explicarien, Cèlia?
Sobre la qüestió laboral, hem topat amb el cas de l'Aina. Aquest és el seu cas, però és veritat que hi ha molts joves com l'Aina en la seva situació, lamentablement. Ella treballa des d'abans de graduar-se a la universitat, això ja fa 6 anys, i a principis d'any la van fer fora de la feina mentre estava en una baixa. Aleshores, el xoc va ser brutal i ara, uns mesos més tard, fa aquesta reflexió.
Fins i tot els meus pares estan més indignats que jo de que fossin tan fràgils, no? De que s'hagués flexibilitat l'acomiadament tant que al final estaves totalment desprotegit. Aleshores, crec que hi té un impacte en la salut mental, sobretot dels joves, molt forta, perquè és això, ens sentim fràgils, vulnerables, baixem el llistó, agafem qualsevol cosa i sempre estem molt venuts a la gent que ens contracta.
Bueno, és que no ajuda el context.
Molt a favor dels pares que s'enfaden. Molt a favor.
Bé, parlem d'habitatge. Recordeu que aquest estudi diu que la majoria dels enquestats tenen com a objectiu viure en un habitatge de propietat i no de lloguer. Ara bé, per comprar has de tenir prou diners, ho comentàvem ara, i a l'Estat espanyol pràcticament el 60% dels joves de menys de 35 anys viuen amb els seus pares, bàsicament perquè no s'han pogut independitzar.
Aquesta és una xifra forta, però és que, a més, dels que estan emancipats, un de cada tres ha de rebre, sí o sí, ajuda dels pares per poder pagar el lloguer. I quina part del sou diríeu que destinen a l'habitatge els joves?
50%?
Bueno, és que clar, depèn...
O 60, eh?
Vale, aquí. Si agafem els joves de menys de 35 anys,
sí?
Que ara mateix la majoria, per cert, viuen compartint pis i destinen el 40% del sou. I també hem demanat sobre la qüestió de l'habitatge a la gent, això que dèiem de sortir al carrer, i l'Elvira, que és periodista, diu que aquí han de començar a canviar les polítiques socials.
Trobo a faltar eines que facilitin l'accés a dues coses tan bàsiques com són l'ensenyament i l'habitatge. No pot ser que el lloguer mitjà a Barcelona sigui de 900 euros quan el sou mínim és de 950. És que no té cap sentit.
També hem parlat amb la Cristina, ella té 28 anys, és mestra i ara mateix no té parella i, evidentment, té dret a viure sola, però es troba amb mil impediments.
Crec que tot plegat és una mica un peix que es mossega la cua. No es pot plantejar gairebé una vida de forma individual. En parella encara pots tantejar el terreny i, evidentment, segons si vius a Barcelona ciutat o en pobles, però no és fàcil el fet de construir una vida.
És que un de sol...
Per destinar un 30% del teu sou, doncs hauries de cobrar 3.000 euros.
Vale, doncs mira...
A veure quanta gent d'aquí cobra 3.000 euros. Bueno, que aixequi el braç. Que aixequi el braç, mira, el valent. No, perquè llavors tocarà fer comunisme i repartir-ho. És així.
A veure, amb aquest panorama, que no cal fer gaires estudis per saber que moltíssima gent està vivint pitjor que els seus pares, què més tenim per saber, Cèlia?
Si tornem a l'estudi que comentàvem, 3 de cada 4 joves diuen que estan convençuts que tota la vida viuran pitjor que els seus pares. I imagineu-vos, si costa trobar un pis, imagineu-vos l'opció ja d'una segona residència,
bueno,
no? Que abans
clar, ja.
Això era molt popular. O tenir fills quan es vulgui. Moltes noies s'esperen primer a tenir un bon sou, una estabilitat, i llavors ja pensen a fer el pas, a posar-se a tenir fills.
No puc opinar amb aquest tema perquè, com però diuen quan... a casa, el més calent és a l'aiguera, saps?
Ai, sí.
Del tema dels fills, però bueno. Tornem a sortir al carrer, a veure si trobem una mica més d'optimisme, perquè, noi, tot el que esteu explicant es comença a estar trist aquí.
Sí, tothom ens ha dit que, en general, els seus pares han tingut més facilitats. L'Arnau Bonet, per exemple, ens ha dit que ara mateix ja veu unes diferències enormes si es compara ell mateix amb el seu pare quan tenia la seva edat.
La generació dels meus pares, amb 20 i pocs anys, ja podien viure sols i la majoria tenien feina. Jo, el tema d'independitzar-me, ho veig molt lluny. Moltes d'aquestes feines diuen, no, és que cobres això perquè guanyes experiència. I l'experiència no et dona de menjar. El que et dona de menjar són els diners.
Bé, l'Arnau ho té molt clar, però a sobre li hem preguntat doncs què caldria per canviar tot això i també ho té molt clar.
Un dels principals problemes que hi ha amb els estats és que estan dirigits per persones que no són joves. Per tant, la bretxa generacional aquí es nota molt. No tenen la ment juvenil i no saben quins són els problemes reals dels joves i què volem els joves i què necessitem els joves.
Bueno, aquí s'està ja muntant un hashtag en aquest programa que és... Arnau 2025, alcalde de Barcelona. Perquè
jo
el que està dient és bastant el que la gent vol sentir.
A part, de moment, la de Colau no ha decidit si es torna a presentar o no. Bueno. Ojo que li arriba competència, eh?
Bueno, a veure, la conclusió va bastant pel camí, pel que entenc que l'Estat, d'alguna manera, hauria d'ajudar una mica més als joves. De fet, també ho diu l'estudi. 6 de cada 10 joves senten que l'Estat no els dona oportunitats, que també us diré que no sé si l'Estat és qui ho ha d'arreglar tot, però bueno, si pot començar a posar, llavors potser les empreses
potser sí,
acompanyaran una mica. I una altra cosa que volia dir i que me l'he apuntat aquí amb un parèntesi que veig ara que és potser una mica massa llarg, la generació dels nostres pares, potser també se'ls ha de tocar una mica el crustó perquè van tirar d'hipoteca, van tirar de crèdits, van tirar de bombolla immobiliària, segona residència, tercera... Qui ho ha de pagar a tot això?
Ells, treballant fins als 70 anys.
Bueno, i així ha quedat el pati després de tota l'explosió immobiliària. En fi, fins aquí la meva supercrítica social.
De fet, sobre això, tornant a l'estudi, sí. El 80% assegura que l'Estat no els presta atenció i que no té en compte aquestes necessitats dels joves. I ja per tancar, si us sembla, hem preguntat a l'Elvira, a la Cris i a l'Aina, que les hem sentit abans, què demanarien o què dirien a les institucions / empreses de manera urgent per millorar la seva vida?
s'hauria com de començar a inserir els joves abans a les empreses perquè també poguessin agafar experiència. Per exemple, Islàndia fa poc ha fet una prova pilot on es treballava només 4 dies a la setmana i ha tingut moltíssim èxit.
Hem viscut sempre o que hem crescut en un entorn que no ens ha sigut com favorable, sinó que hem patit crisis econòmiques, processos de digitalització, canvis constants, mercats volàtils, i que dintre d'aquest context trobar el teu lloc realment requereix un esforç molt gran, i la gent que ho ha aconseguit és perquè així ho ha fet. Crec que hi ha molt poca gent que tingui sort.
Demanaria a les institucions que regulessin els contractes temporals, poguessin abaixar els lloguers i que posessin fixació en el talent i no en un sistema competitiu com el que tenim ara.
Bé, doncs, qui li toqui, que tregui també la llibreta i que apunti aquestes reflexions.
Li estàs dient en Pere, oi? Directament?
Bueno, en Pere jo crec que tindria mà, però bueno, els dos Peres. Vull dir, en Pedro i en Pere.
En Pedro i en Pere. Que se seguin una estona amb tot, amb la Cristina, amb l'Aina, amb l'Arnau.
I que parlin d'això també, part de l'altre, no?
Què és de l'altre?
Bueno, el tema de la taula de diàleg.
Ah, val. Ostres, hi havia aquell tema, també.
Bueno, ja tot, està tot barrejat.
Una cosa que no sé si és bona és que, de fet, aquests dos governs sembla que es van rejuvenint. Per tant, segurament estaria bé que hi hagués aquesta intenció, no?, d'escoltar.
Sí, home, és bastant optimista.
Ui, tota la seguretat que tinc jo ara mateix.
Sí, és molt optimista, la veritat. Cèlia, moltíssimes gràcies. Fins demà.
Adéu, bona nit.